Molt bon dia, són les 8.
Bon dia. Avui encara temperatura suau i núvols abundants.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 13 de novembre, temperatures agradables ara mateix, 17 a Palamós. En el cas de Begur arriben fins a, també doncs, els 17, a Palafrugell 16 i en el cas de Calonge 16 graus també. Però també doncs, un matí amb una humitat molt alta, amb valors que superen els 90%. Per tant, també doncs, una previsió meteorològica que tot seguit ampliarem amb l'Isaac Vila en aquest supermatí, que avui, com que és dijous, parlarem de sèries i cinema, per conèixer quines són les estrenes que tindrem en el dia d'avui, però també a l'entrevista ens portarà fins a Torroella de Montgrí, perquè la Fira de Sant Andreu, una de les més antigues i emblemàtiques de les comarques gironines, aquest any, tal com us vam avançar en aquest programa, no comptarà amb animals per motius sanitaris. Una decisió que arriba després que la Generalitat de Catalunya hagi prohibit temporalment les fires ramaderes amb animals arran dels diversos brots de dermatosi nodular que s'han detectat a l'Empordà i al Gironès. Ho parlem amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Torroella, Dúnia Oliveres. Tot això és el que tindrem avui, però també doncs, tindrem diversos titulars que els anem a repassar tot seguit. I ho comencem fent amb en Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Per què detenen dos homes a Gualta per robar equipatge d'un cotxe aparcat?
Els detinguts portaven bosses i un ordinador acabats de sostreure. Els agents feien un control de prevenció de robatoris i tots dos tenen antecedents i podrien estar implicats en altres fets similars a municipis veïns.
I detenen a Platja d'Aro per un home per agredir amb cúter després d'una discussió en un domicili. Què ens pots explicar?
L'agressió va tenir lloc el dilluns al vespre i la víctima va ser traslladada a l'Hospital de Palamós. El detingut tenia una ordre de recerca i detenció pendent per robatori amb violència a Barcelona.
I es reflota en la barca enfonsada fa un mes a la punta de Garbí, això a Sant Feliu de Guíxols.
L'operació ha estat lenta i complexa per la situació entre roques. La barca es va enfonsar el 9 d'octubre amb 8 tripulants a bord que van resultar il·lesos.
Una trentena d'alumnes del cicle d'hostaleria de l'Institut Baix Empordà, a Palafrugell, han après a cuinar a SNIU. Ho han fet en una sessió formativa amb els cuiners Antoni Estrac, Quim Ferrarons i Rosa Jorba. L'activitat forma part de la campanya SNIU i que aquest dissabte es farà un tast a Plaça Nova. Els tècnics sanitaris superiors en reclamen que se'ls classifiquin com a grup B i l'homologació en la seva titulació a escala europea, Joan.
En una entrevista al Supermatí, la tècnica sanitària Núria Garriga ha detallat les reivindicacions del col·lectiu de tècnics superiors sanitaris que es va mobilitzar els dies 30 i 31 d'octubre i 3 i 4 de novembre per reclamar millores laborals i professionals.
I Palamós implementa estratègies per garantir espais d'oci segurs després de la baralla a la Planassa.
En una entrevista al Supermatí, la seva alcaldessa Maria Puig fa un bon balanç de la temporada d'estiu, tot i alguns episodis puntuals. A més, també convida la ciutadania a participar de la votació històrica per decidir si s'afegeix Sant Joan al topònim del municipi.
I la Fundació Institut Català del Suro ha completat la prova pilot de recollida de taps de suro dins del projecte FuturCork a Palafrugell i Cassà de la Selva. En un any s'han recuperat més de 2 tones de taps, un pas decisiu per implementar el primer sistema estatal de reciclatge de suro i fomentar l'economia circular. I Sant Sadurní de l'Heura celebra la 22a Fira del Bolet amb activitats populars, exposicions i gastronomia local.
La mostra inclourà un esmorzar popular, exposicions, música i activitats infantils. També es presentarà un llibre sobre bolets i diversos establiments oferiran plats especials. Dissabte es recolliran els exemplars que formaran part de l'exposició.
Les 8 i pràcticament 4 minuts. Marta Castany, molt bon dia.
Molt bon dia, Ferran.
El Palamós Outdoor Sports Festival bat rècords amb més de 1.300 participants i 63.000 euros recaptats contra el càncer.
En total, hi ha 29 investigats i s'han aixecat també 39 actes.
Ara anem a sentir doncs, aquesta crònica.
L'Oncogravel 2025 va reunir 534 ciclistes. Durant el cap de setmana es van fer activitats esportives per a totes les edats a la fosca i a la nau dels 50 metres.
I un operatiu policial permet descobrir 27 locals d'alimentació a les comarques gironines que, en aquest cas, tenien la llum punxada.
En total, hi ha 29 investigats i s'han aixecat també 39 actes per contraband, irregularitats sanitàries i d'etiquetatge.
Doncs bé, aquesta és l'actualitat al Baix Empordà, però més enllà passen coses.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Però, com dèiem, sortim de la comarca perquè el Congrés dels Diputats afronta avui una jornada clau amb dues votacions que podien marcar els equilibris polítics a Madrid. De fet, Junts per Catalunya es converteix en una peça decisiva en les propostes sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat i la prolongació de la vida de les centrals nuclears. Els vots de la formació de Carles Puigdemont podrien inclinar la balança tant cap al govern espanyol com al Partit Popular i Vox. La sessió arriba després que Pedro Sánchez acusés Junts de fer una oposició destructiva i que la portaveu del partit, Míriam Nogueras, respongués qualificant-lo de cínic i hipòcrita. El PP necessita els suports de Junts i Vox per aprovar una esmena que eliminaria la data de tancament de les plantes d'Almaraz, Ascó 1 i Cofrents. El Ministeri per la Transició Ecològica ja ha aclarit que, encara que prosperés, això no implicaria una pròrroga automàtica de les instal·lacions. I al Perú, almenys hi ha 37 morts i 26 més ferides en caure un autobús per un penya-segat al sud del país. L'accident s'ha produït a la matinada després del xoc del vehicle amb una camioneta a l'autopista Panamericana Sud, a la regió d'Arequipa. Les autoritats adverteixen que es tracta d'una zona molt accidentada on ja hi ha hagut altres tragèdies similars. Només l'any passat hi van morir 17 persones en sinistres del mateix tipus. I el planeta trencarà un nou rècord d'emissions contaminants aquest 2025. L'informe Global Carbon Budget, elaborat per més d'un centenar d'institucions científiques, preveu que les emissions de diòxid de carboni provinents dels combustibles fòssils arribin als 38.100 milions de tones. Això vol dir un 1,1% més que l'any anterior. L'estudi, liderat pel científic català Pep Canadell, alerta que abans del 2030 s'assolirà el llindar crític de l'1,5 d'aquest grau i mig, no?, d'escalfament global, i que, en aquest sentit, Canadell insisteix que cada fracció de grau que s'eviti suposarà menys impacte sobre la salut, l'economia i el medi ambient, i aposta per accelerar l'electrificació i la descarbonització. I també, doncs, hem de fer-vos una recomanació, o si més no, un comentari literari, perquè s'ha publicat un còmic sobre la infància entre narcos del fill de Pablo Escobar. Sebastián Marroquín, nascut com a Juan Pablo Escobar, ha presentat a Barcelona una novel·la gràfica publicada per Norma Editorial. Marroquín vol desmitificar la figura del seu pare i retratar la seva pròpia història, marcada per la violència i la por. Assegura que haver estat milionari no el va fer feliç i denuncia que sèries com les de Netflix glorifiquen el narcotràfic. L'autor defensa que el problema de la droga només es pot afrontar com una qüestió de salut pública i no militarment. I dit tot això, tornem cap a la nostra comarca, ara que són les 8 i 7 minuts. Perquè és moment d'ampliar la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Amb ganes, doncs, que ens expliquin, perquè avui, doncs, sembla que tenim aquests núvols, també, doncs, una humitat força alta a aquesta hora del matí, però això ha de canviar, que és el que esperem avui.
La situació meteorològica d'aquests últims dies ve dominada per una gran pertorbació, una gran borrasca, que l'han anomenat Clàudia, que deixa precipitacions importants a la façana atlàntica de la península Ibèrica. Nosaltres, encara, ens estem afectats per aquest vent de sud en alçada, molt càlid, molt temperat, que estira aire càlid del nord d'Àfrica i fa que tinguem unes temperatures ben i ben suaus. Ara mateix, 16 graus a Torroella de Montgrí, 17 a Palafrugell, 17 a Palamós, 15 una mica més baixa a Sant Feliu, 14 a la Bisbal d'Empordà, igualment a Verges, 18 a l'Estartit. A la façana litoral, fruit d'aquest vent d'arran de mar encara càlid, encara fa una temperatura molt més suau. Tot això s'acaba, però encara mantindríem unes 24 hores més amb temperatures més suaus. Aquest vent del sud té recorregut marítim i va fent que la humitat es vagi acumulant aquí a la façana litoral i fa que tinguem aquests núvols baixos que siguin presents durant tota la jornada. Per tant, avui dijous esperem aquest cel variable, estones més tapat per aquests núvols baixos, sempre en zones de muntanya podrien quedar una mica més retinguts i un cel un pèl més tapat, i en definitiva amb un dia força gris, amb alguna estona de sol, però en general sense gaire precipitació. Si arriba a caure alguna precipitació, seria un dèbil plugim fruit d'aquest ambient tan saturat i podria ser en forma de fang, i és que esperem que la pols en suspensió augmenti com a mínim durant aquestes 24 hores. Atenció a la situació marítima, perquè aquest vent de recorregut marítim farà alterar la situació marítima sobretot al final de la jornada i demà divendres.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà, per aquesta informació meteorològica. De fet, doncs, al final de l'informatiu ens faràs una nova actualització, tot plegat també en una nit en què potser molts de vosaltres heu volgut veure, doncs, o si més no, saber si teníeu possibilitats de veure aquestes aurores boreals, que també doncs, algunes s'han pogut veure a Catalunya, però que s'esperaven doncs, que fossin més, no, més presents del que realment han estat. Tot plegat arran d'una tempesta solar doncs, que arriba, no?, que ha arribat cap a la Terra i que aquesta nit doncs, hi ha hagut, podríem dir, el seu pic màxim, tot i doncs, que també haurem d'estar pendents a veure com evoluciona tot plegat. Pràcticament les 8 i 11 minuts, moment per fer una pausa publicitària i tots aquí tornarem aquí al Supermatí, com us dèiem, per anar fins a Torroella de Montgrí i l'Estartit, perquè hem de parlar de la Fira de Sant Andreu, una de les més antigues i emblemàtiques de les comarques gironines, però que aquest any no hi haurà animals per motius sanitaris, tot plegat després que la Generalitat de Catalunya hagi pres aquesta decisió arran dels casos de dermatosi nodular contagiosa. Parlem amb la regidora de turisme d'aquesta localitat. Tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
Aquest dissabte vine a Plaça Nova i tasta el plat més emblemàtic de Palafrugell, Esniu. De 12:45 a 13:45, cuiners del municipi serviran aquest plat tradicional fet com s'ha fet sempre, amb paciència i bon producte, per només 3 euros i amb copa de vi inclosa. Tast de Niu Popular, aquest dissabte a Plaça Nova. Organitza l'Ajuntament de Palafrugell.
Des de l'Escola Cor de Maria us convidem a Bateguem per tu. Un acte solidari en suport en Jan, un alumne nostre que lluita contra el càncer. Divendres, 22 de novembre, a la Sala Polivalent de Cursà. Hi trobareu geganters, bingo musical, concert i molt bon ambient. Vine, participa i ajuda'ns a fer que l'esperança bategui més fort. Bateguem per ell, bateguem per la vida.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines. Més econòmic del que et penses. I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. La ràdio.
I tornem després d'aquesta pausa publicitària, ara que falta mig minut per un quart de nou del matí, com us dèiem, la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, una de les més antigues i emblemàtiques de les comarques gironines, aquest any no tindrà animals per motius sanitaris. La decisió arriba després que la Generalitat de Catalunya hagi prohibit temporalment les fires en ramaderes amb animals arran de diversos brots de dermatosi nodular contagiosa detectats a l'Alt Empordà i al Gironès. Per saber-ne més, avui saludem a la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Dúnia Oliveres. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Entenc que aquest deu ser el principal titular, no?, d'aquest any.
Totalment, totalment. Ens van enganxar així una mica desprevinguts, amb la fira ja mig organitzada, perquè és una fira molt tradicional, amb activitats molt, molt recurrents, i el fet doncs, de que no poguéssim tenir animals de granja, de cap tipus, perquè inicialment no ens pensàvem que potser només seria amb el que, és el que feia referència a les granges de vaques. Doncs ens ha fet trontollar una mica tot i adaptar la fira doncs, en aquesta situació.
L'heu adaptada? Com ho heu fet?
A veure, bàsicament a nosaltres ens afectava, evidentment, o sigui, per una banda, la presència d'aquestes granges molt properes al nostre municipi, la gran majoria són del nostre municipi, ens afectava bàsicament a la seva presència, a la seva exposició i a les activitats que fèiem a la zona del Firal, a la zona de l'Espai Ter. És la zona que en aquest cas hem modificat, hem buscat activitats alternatives, però la resta de la fira és com cada any, el Passeig de Catalunya, Passeig Vicenç Bou, Plaça de la Vila, entitats, paradetes, vehicles d'ocasió, no, tot això continua igual, és bàsicament la zona que hem sacsejat una mica, és la zona de l'Espai Terra, on hi ha el pavelló Firal, perquè ens entenguem.
És a dir, que en cap moment no us vau plantejar de no organitzar-la, de cap tipus.
No. A veure, ens sap molt de greu que no hi hagi la presència d'animals, evidentment una fira tan tradicional és el que et deia, com la nostra, però en cap cas ens van plantejar suspendre res. Sí que, com vam veure, que algunes s'anaven suspenent, però eren fires que eren molt, molt temàtiques, molt, molt enfocades al sector ramader, però nosaltres, al tenir altres sectors implicats a la fira, en cap moment ens van plantejar suspendre-la.
Jo he pogut parlar amb pagesos o ramaders?
Sí, nosaltres, de fet, com va sortir ja les primeres anul·lacions de fires, ens vam trobar amb la gran majoria dels que assisteixen a la fira. Vam tenir una reunió llarga amb ells, amb els serveis veterinaris que ens acompanyen cada any a la fira per tot el que és la gestió de guies i de transport i tal, i entre tots, o sigui, no es havia de decidir si hi eren o no hi eren, perquè això ja ho va decidir el departament, per tant nosaltres no hi podíem fer res, però sí que va ser una reunió com d'escalf entre tots plegats i evidentment ells per responsabilitat van creure doncs, que si en aquell moment s'estaven doncs, suspenent fires i en aquell moment estava prohibit organitzar fires amb animals, ja ho deixàvem estar per l'any vinent, i perquè podria ser que s'aixequin aquestes restriccions a una setmana vista de la fira, però pel bé de l'organització doncs, ja es va decidir que aquest any no hi serien.
Doncs bé, aquest dèiem que seria un dels principals titulars, però també parlàvem d'una de les fires més antigues i emblemàtiques de les comarques gironines. A quina edició s'arriba enguany?
Aquest any és la 631a edició. Són 631 anys de Fira de Sant Andreu, amb els seus canvis, amb la seva progressió, però són 631 anys de fira.
Per tant, quan comença tot plegat?
Tot plegat comença, si bé hi ha alguna inauguració d'alguna exposició ja el 26 o el 27, els dies claus de la fira són 28, 29 i 30. 28 amb unes jornades més tècniques de la poma, de Frucat, el Pomatec, que ja fa anys que s'organitza aquí a Torroella, i ja no tan tècnic, 28 i 29, que és dissabte i diumenge, amb totes aquestes activitats i exposicions al municipi.
Per tant, no? És a dir, tota aquesta varietat de propostes aquests dies, si algú les vol consultar en detall, on les pot trobar?
Les poden... Nosaltres farem cada any, fem una repartició de fulletons en els pobles propers, i si no, doncs a la web de l'Ajuntament, a la web de la Fira i a xarxes socials, si seguiu la web de l'Ajuntament, en allà justament avui es comencen a publicar els vídeos promocionals de diferents activitats.
Hi ha alguna proposta nova respecte a altres anys?
Proposta nova com a tal és el que et deia, eh? Hi ha les propostes alternatives a la zona del Firal. Aquest any, per exemple, on hi havia l'exposició d'animals, ahir tindrem una exposició de carros i de carretes, amb unes activitats paral·leles infantils relacionats també amb un carro i tot plegat, on fèiem l'espectacle d'animals, de cavalls, d'hípiques i l'espectacle de cavalls que ja era com un dels actes principals de la fira, doncs en aquest any hi trobarem pels no més petits, per les de mitjana edat, hi trobarem un espai amb un rocòdrom, unes tirolines, i després paral·lelament aquí són moltes activitats que funcionen de manera paral·lela. hi haurà organitzat per la policia local com un petit espai d'educació vial pels més petits, i també hi tindrem aquest any, és una exposició de vehicles de cossos de seguretat, de Mossos, de Bombers, de GEAS, de policia local, amb una exhibició de rescat per part de bombers. Per tant, hem buscat alternatives originals o diferents que ens permetin dinamitzar tot aquest espai a falta de tenir els animals que agradaven moltíssim, però aquest any no hi podran ser.
Que potser doncs, també ajuda a donar idees, no?, per ampliar-la pròxims cops.
Mira, això ho parlàvem amb les tècniques, no? Hi ha activitats que aquest any afegirem de manera així d'última hora, però potser són activitats que es poden quedar a la fira reubicant-les i es poden quedar a la fira els propers anys. De totes maneres, m'agradaria explicar que hem volgut que els animals hi siguin presents d'alguna manera o altra, ja et dic, perquè per la fira és una part molt important, i podreu trobar aquestes granges, aquests animals que normalment estaven exposats en viu in situ a la fira, els podreu trobar en un espai immersiu de 360 graus que muntarem dins el firal. Una aposta amb les noves tecnologies que ens permetrà doncs, passejar-nos per aquestes granges de manera virtual en un moment donat. I llavors, com que el concurs de gossos d'atura tampoc no el podem organitzar, doncs passarem un documental de Jordi Muixà, que era un dels promotors d'aquest concurs, passem un documental el diumenge a 6:15 de la tarda al Cinema Montgrí. Per tant, els animals hi seran presents, però de manera... no de manera presencial en un moment donat.
I per preparar tota aquesta activitat immersiva, com s'ha hagut de fer amb aquest poc temps, diríem?
Bueno, doncs amb les ganes de tothom, amb l'empresa que hem contractat, ja estan acabant de finalitzar les gravacions i mira, doncs de pressa i corrents ho hem hagut de fer, però amb moltes ganes i tothom hi ha posat moltíssimes ganes. Les granges... ens ho han facilitat tot molt i molt i per tant només que podem estar agraïts primer a la seva comprensió davant la situació i ara a més la seva col·laboració amb l'edició i amb l'afirmació d'aquests vídeos.
Abans dèiem, no?, que porteu ja 631 edicions, aquesta serà la que arriba aquest any. Quina és la història d'aquesta fira?
Bé, la fira bàsicament era en els seus inicis, pensa que ens remuntem molts i molts anys enrere, Era una fira on bàsicament sí, era de bestiar, de compra i venda de bestiar, i llavors, mica en mica, s'hi han anat afegint doncs, el que dèiem amb l'evolució del món ramader, del món agrari, del món comercial, doncs s'ha anat transformant en el format de fira que tenim ara. Però de sempre, de molts anys cap aquí, dels més recents cap aquí, s'intenta mantenir aquesta essència de, sobretot, és una fira agrícola i ramadera.
Doncs bé, una fira doncs, que tindrem aquest mes a Torroella de Montgrí, aquest any doncs, amb alguns canvis. Suposo que també deu ser una fira no només doncs, destinada, diríem, a la gent del municipi, sinó que també hi arriba gent de molt dels municipis del voltant, no?
I tant, i tant, i tant. I de fet convidem a tothom a venir. Ja t'he dit que un dels inputs més que agradaven més era poder veure tots aquests animals de tan a prop. Aquest any no podrà ser, serà d'una altra manera. Però realment aquesta fira està oberta a tothom qui vulgui passar un cap de setmana o una tarda de dissabte o un matí de diumenge, doncs amb tot aquest seguit d'activitats que hem preparat esperant que us agradin.
Estem parlant amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Dúnia Oliveres. Hi ha algun aspecte més a afegir?
No, bàsicament això, és l'adaptació a un format sense animals, que esperem que l'any que ve, evidentment, tornem a aquesta normalitat pel que fa a exposició. I és això, venir i gaudir d'aquestes activitats que poden... De fet, són activitats, hi ha teatre, hi ha cinema, hi ha concerts, hi ha un munt d'activitats que poden agradar des dels més petits fins als més grans. Vull dir, amb la Fira de Sant Andreu el que es busca és que hi hagi activitats, que hi hagi moments per tota la família.
Doncs bé, que vagi molt bé aquesta fira i esperem això, que l'any que ve doncs, tot torni a la normalitat. Dúnia Oliveres, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, el cap de setmana de 29 i 30 a Torroella, tothom.
Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs vinga, anem a repassar tota l'actualitat del Baix Empordà, ara que falten 5 minuts per 8:45 del matí. Hem parlat, doncs, d'aquesta fira de Sant Andreu de Torroella, aquest any amb aquests canvis, però ara hem d'anar fins a Gualta, perquè detenen dos homes per robar equipatge d'un cotxe aparcat. Portaven bosses i un ordinador acabat de sostreure. Els agents feien un control de prevenció dels robatoris i tots dos tenen antecedents i podrien estar implicats en altres fets similars a municipis veïns. Joan Coll.
La detenció va tenir lloc cap a 2:45 del migdia, quan una patrulla de paisà feia un control de prevenció de robatoris a l'entorn de la carretera C31. Els agents van entrar en un aparcament públic i van veure dos homes al costat d'un cotxe. Quan s'hi van apropar, els sospitosos van pujar al vehicle i van marxar. Els policies els van aturar poc després i van veure que un turisme proper tenia el vidre trencat. En registrar el vehicle dels detinguts, els agents hi van trobar diverses bosses de mà, maletes i un ordinador portàtil. Després de comprovar-ne la procedència, van confirmar que l'equipatge havia estat sostret minuts abans del robatori. Tots dos homes de 42 i 22 anys tenen antecedents i van ser posats a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà l'endemà dels fets.
I també, Joan, ens has d'explicar que detenen un jove platjadero per agredir amb un cúter un home després d'una discussió en un domicili. La agressió va tenir lloc dilluns al vespre i la víctima va ser traslladada a l'Hospital de Palamós. El detingut tenia un ordre de recerca i detenció pendent per robatori amb violència, en aquest cas, però a Barcelona.
El jove de 21 anys havia acudit a la casa per fer un servei relacionat amb una empresa de subministrament quan es va encarar amb el propietari de 42 anys per desacord sobre la feina. Durant la baralla, el treballador va atacar el resident amb un cúter, provocant-li un tall lleu. Els agents van localitzar l'arma i el van detenir l'agressor immediatament. La víctima va ser atesa pel servei d'emergències mèdiques i traslladada a l'Hospital de Palamós. Segons ha confirmat la policia, el detingut és veí de Barcelona i de nacionalitat dominicana. A més, tenia un ordre pendent de recerca i detenció per un presumpte robatori amb violència i intimidació comès a la ciutat de Barcelona.
I refloten la barca enfonsada fa un mes a la punta de Garbí, això a Sant Feliu de Guíxols. L'operació ha estat lenta i complexa per la situació entre les roques. La barca es va enfonsar, en aquest cas el 9 d'octubre, amb 8 tripulants a bord i que, per sort, van resultar il·lesos.
Els treballs han durat diverses hores per la dificultat d'aixecar el buc, que havia quedat encallat entre roques. L'embarcació, ara totalment inservible, serà desballestada al port. La barca, de fet, es va enfonsar el 9 d'octubre, poc després de sortir a pescar, amb 8 tripulants a bord. Va quedar encallada entre les roques de la punta de Garbí i, tot i patir una via d'aigua, tots els pescadors van ser rescatats, sans i estalvis, gràcies a la intervenció de la policia local, Salvament Marítim i els bombers. Arran del sinistre, el grup municipal de Junts ha responsabilitzat l'Ajuntament de no haver implantat un sistema de balisament adequat al litoral. Segons el partit, el naufragi s'hauria pogut evitar amb un pla més rigorós i escoltant els experts. També han denunciat que les balises instal·lades no coincidien amb el traçat anunciat al web municipal, especialment a la zona entre el Far i la Cala del Biguetà. La regidora de Turisme i portaveu del govern, Núria Cucharero, ha negat qualsevol relació entre el naufragi i les balises.
I canviem de tema perquè una trentena d'alumnes del cicle d'hostaleria de Palafrugell han après a fer esniu. Les classes les han fet els cuiners Antoni Estrac, Quim Ferrarons i Rosa Jorba aquest dimarts a l'Institut Baix Empordà. Durant la sessió, els joves han participat en la preparació, des del sofregit fins a la combinació final dels ingredients. Els mestres cuiners han destacat la importància del temps, la precisió i la paciència, ja que esniu pot requerir més de 5 hores de cocció. L'experiència pràctica té com a objectiu preservar la tècnica i el valor cultural d'un plat que forma part de la identitat gastronòmica del municipi. L'activitat s'emmarca dins la campanya gastronòmica organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració del centre. En recordem que aquest dissabte els estudiants posaran a pràctica els coneixements apresos, tal com explica l'alcaldessa Laura Millan.
I agrair-los doncs, als tres cuiners que estiguin aquí amb nosaltres aquest cap de setmana i tots els dies que han estat preparant esniu, a la col·laboració també de l'Institut Baix Empordà, que des del cicle de cuina doncs, també han col·laborat en preparar aquests plats.
El tast serà entre 12:45 i 13:45 del migdia a Plaça Nova. El plat serà cuinat pels cuiners doncs, que van fer les classes, són Antonio Estrac, Quim Ferrarons i Antonio Izquierdo, però també comptarà amb la participació de l'equip docent i l'alumnat del centre. Els tastos tindran un preu de 3 euros i inclouran una copa de vi fins a esgotar existències. La campanya s'allargarà fins al 14 de desembre i compta amb la participació dels restaurants L'Arc, La Xicra, Pai Raïm, Xador, Casa Mar i la Sala de l'Isaac, a més de l'Escola d'Hostaleria. I el programa inclou també activitats divulgatives i gastronòmiques, com el tast comentat amb la Fundació Josep Pla, previst per al dimecres 19 de novembre, la setmana que ve. En aquest cas, hi haurà textos de Josep Pla i la participació dels restauradors Roseta Jorba, Toni Sáez i Montse Soler.
Aquest dissabte, vine a Plaça Nova i tasta el plat més emblemàtic de Palafrugell, Esniu. De 11:45 a 14:45, cuiners del municipi serviran aquest plat tradicional fet com s'ha fet sempre, amb paciència i bon producte, per només 3 euros i amb copa de vi inclosa. Tast de Niu Popular, aquest dissabte a Plaça Nova. Organitza l'Ajuntament de Palafrugell.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Dos quarts de nou del matí, els tècnics sanitaris superiors en reclamen que se'ls classifiquin com a grup B i que també hi hagi una homologació de la seva titulació a escala europea. En una entrevista en aquest programa, la tècnica sanitària superior de l'Hospital de Palamós, Núria Garriga, ha detallat les demandes del col·lectiu que es va mobilitzar els dies 30 i 31 d'octubre i també el 3 i 4 de novembre per reclamar millores laborals i professionals. Joan.
Des del col·lectiu expliquen que els tècnics superiors sanitaris són els professionals que donen suport al diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients dins del sistema de salut. Realitzen proves com TACs, resonàncies, anàlisis de sang o processament de biòpsies, entre moltes altres. Són declaracions de Núria Garriga.
Que nosaltres fem totes aquelles proves intermitges que ajuden a que el metge pugui saber quin és el diagnòstic. O, per exemple, en el cas, jo et parlo d'anatomia patològica, que és el meu cas. En el cas d'anatomia patològica, nosaltres, per exemple, una persona va al dermatòleg, per posar un exemple, i el dermatòleg li fa una biòpsia, li fa una excisió d'una biòpsia lletja, un petit voltoma o quelcom a la pell. Llavors, allò s'envia a analitzar. I quan la persona torna a anar al dermatòleg, el dermatòleg li dona un resultat, que és un diagnòstic.
La principal demanda del col·lectiu és que es compleixi l'article 76 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ja que l'any 2007 establia que aquests professionals havien de ser classificats com a grup B. Una altra reivindicació clau és l'homologació de la titulació a escala europea per posar-se al mateix nivell que altres països.
I nosaltres no podem anar a treballar a França, per dir un exemple, però en canvi els nostres homòlegs francesos sí que poden venir a treballar aquí. Això no només és un detriment en la nostra professió, sinó envers els nostres companys de la sanitat. O sigui, qualsevol companya infermera o qualsevol altre tipus de professional se'n pot anar a treballar a qualsevol altre lloc del món on la seva titulació sí que està homologada, cosa que la nostra no ho està. Llavors, és un dels altres motius. Al nostre detriment, estem supeditats a treballar a Espanya amb la titulació que tenim.
Tot i representar un 6% del personal sanitari, el col·lectiu se sent ignorat per les administracions i els sindicats majoritaris. Pel que fa al seguiment de la vaga, Garriga explica que a l'Hospital de Palamós hi va haver un seguiment significatiu, malgrat els serveis mínims exigits.
Gràcies, Joan. Canviant de tema, perquè un operatiu policial permet descobrir 27 locals d'alimentació de les comarques gironines que tenien la llum punxada. En total, hi ha 29 investigats i s'han aixecat també 39 actes per contraband, irregularitats sanitàries i d'etiquetatge. Marta Castany.
L'operatiu de la Guàrdia Civil ha permès descobrir 27 establiments d'alimentació que tenien la llum punxada a diferents localitats de les comarques gironines que s'ha batejat amb el nom de Gewain, que s'ha desenvolupat en dues fases. Una va ser el 28 d'agost, quan es van inspeccionar 5 locals, i la segona va ser el passat 6 de novembre amb efectius de la Guàrdia Civil, d'Inspecció de Treball i 28 tècnics d'Endesa. El total de llum defraudada és d'1.491.865 kW. El que correspon al consum de 426 habitatges mitjans. Aquestes connexions de llum il·legals eren diferents de cadascun dels establiments escorcollats, però en tots els casos permetien el consum d'electricitat sense que quedés registre per part d'Endesa. La Guàrdia Civil assenyala que tots els fraus suposaven un greu risc per a les persones per la perillositat de les manipulacions i com estaven fetes, més enllà del dany econòmic. A més, Inspecció de Treball va detectar irregularitats en alguns contractes de treballadors. Tots els productes intervinguts per la Guàrdia Civil van quedar precintats als mateixos locals que es van inspeccionar. Ara la Guàrdia Civil aportarà les diligències de cada inspecció als jutjats de Girona, Figueres, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà i Sant Feliu de Guíxols, segons correspongui.
Música.
La Fundació Institut Català del Suro ha tancat a la prova pilot de recollida de taps de suro a Palafrugell i Cassà de la Selva dins el projecte Future Cork i en només un any s'han recollit més de 2 tones de taps. Això vol dir, aproximadament, més de 360.000 unitats que es podran reutilitzar i reincorporar al cicle productiu d'aquest material natural renovable i reciclable. L'Institut Català del Suro ha agraït la implicació dels establiments, escoles, cellers i punts de recollida participants, així com el suport dels ajuntaments de Palafrugell i Cassà. Ho han fet amb un acte de reconeixement celebrat a la seva seu i han participat, per exemple, l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, el regidor Guillem Genover i la directora de l'Institut Català del Suro, Alba Balcells. El sistema de recollida, basat en una xarxa de punts situat en restaurants, comerços i equipaments socials, ha demostrat ser eficient i fàcilment adaptable a altres municipis. A Palafrugell s'han recollit 516 quilograms de taps, aproximadament unes 94.000 unitats. I en el cas de Cassà de la Selva, 128 quilograms, gairebé 22.000 taps. Les primeres aplicacions pràctiques del reciclatge ja són visibles. Palafrugell ha incorporat suro triturat als escocells d'arbres urbans i Cassà ha estrenat un parc infantil amb paviment de suro reciclat. Segons la directora de l'Institut Català del Suro, a la prova pilot demostra que la circularitat del suro és possible, viable i necessària. El projecte Future Cork forma part d'una estratègia per impulsar la bioeconomia i la innovació al sector surer amb finançament europeu i el suport de la Fundació Biodiversitat. Amb un pressupost d'1,4 milions d'euros, l'objectiu és implantar un sistema estatal de reciclatge de suro i consolidar-lo com un model de sostenibilitat i identitat mediterrània. Palamós implementa estratègies per garantir espais d'oci segurs després de la baralla de la Planassa. En una entrevista en aquest programa, la seva alcaldessa Maria Puig fa un balanç de la temporada, fa un balanç bo de la temporada d'estiu, tot i alguns episodis puntuals. A més, també convida la ciutadania a participar de la votació històrica per decidir si s'afegeix a Sant Joan al topònim del municipi. Què ens pots explicar?
Segons l'alcaldessa, l'estiu a Palamós ha funcionat amb normalitat, tot i alguns episodis puntuals. Maria Puig afegeix que els fluxos de visitants canvien, però el balanç econòmic ha estat bo, remarcant també que la temporada s'allarga i es desestacionalitza cada cop més.
És evident que hi ha setmanes diferents i que la primavera és molt llarga, que la tardor és molt llarga, però sobretot a l'inici de temporada, abans d'alguna manera teníem una Setmana Santa molt, molt forta i llavors doncs gairebé ens havíem, no?, d'esperar més cap a inici d'estiu. Tenim una primavera, uns caps de setmana molt, molt interessants de visitants i per tant això es tradueix a la dinàmica econòmica. És evident que encara volem desestacionalitzar més, és l'objectiu de tots els municipis i també a Palamós, però podríem dir que la primavera i la tardor ja són una temporada mitja molt més intensa que el que era abans.
Pel que fa a la seguretat, després de l'aldarull viscut a la Planassa, Puig ha afirmat que s'estan implementant estratègies per garantir espais d'oci segurs. Puig assegura que hi ha grups reincidents, però es treballa tant des de l'acció policial com amb accions preventives.
Però el que estem fent és justament això, eh? Una estratègia no pensant tant en la detenció només, que també, que ja han sigut, i han sigut de manera clara i contundent, especialment doncs, arrel d'aquestes, no?, d'aquests aldarulls que citaves, sinó que el que estem treballant és intentar evitar. Palamós té llocs d'oci que els palamosins i la gent que ens visita ens estimem molt i per tant el que hem d'intentar és preservar que aquests llocs siguin un espai segur d'oci per tothom de casa i els que ens visiten.
Sobre la votació del canvi de topònim del municipi, l'alcaldessa destaca la importància del moment i demana a la ciutadania que participi d'aquesta oportunitat històrica i remarca que cal votar amb reflexió.
I continuem parlant de Palamós. Perquè el Palamós Outdoor Sports Festival bat rècords amb més de 1.300 participants i 63.000 euros en recaptats contra el càncer. L'Oncogravel el 2025 va reunir 534 ciclistes i durant el cap de setmana també es van fer altres activitats esportives per totes les edats a la fosca i a la nau dels 50 metres. Marta Castany.
Palamós ha viscut un cap de setmana de rècord amb més de 1.300 participants i més de 63.000 euros recaptats per la lluita contra el càncer en el marc de Palamós Outdoor Sports Festival. La 5a edició es va celebrar els dies 8 i 9 de novembre i va omplir d'activitat la nau dels 50 metres i la platja de la Fosca. Un dels moments més destacats va ser l'Oncogravel 2025, la prova de ciclisme per equips impulsada per l'Ajuntament de Palamós amb la col·laboració de la Fundació Oncolliga Girona i Gran Fondo Community. El festival va oferir activitats per a totes les edats, com body combat, marxa nòrdica, rocòdrom, food trucks, concerts i espai infantil que van omplir d'ambient els diferents espais durant tot el cap de setmana. Amb aquest èxit, el Palamós Outdoor Sports Festival es consolida com un referent d'esport i solidaritat a la Costa Brava. L'Ajuntament ha destacat la implicació de totes les entitats i col·laboradors, com Oncolliga Girona, Tramuntana Kayak, Més Gavarres i el Club Natació Palamós, entre molts altres.
Sant Sadurní de l'Heura celebrarà la 22a Fira del Bolet amb activitats populars, exposicions i gastronomia local. La mostra inclourà un esmorzar popular, exposicions, música i activitats infantils i també es presentarà un llibre sobre bolets i diversos establiments oferiran plats especials. Dissabte recolliran exemplars que formaran part de l'exposició, Joan.
La fira començarà el dissabte a la tarda amb la recepció de bolets a la sala. Es recolliran els exemplars que han aportat diversos col·laboradors i l'organització demana que es portin sencers i en caixes de fruita per facilitar-ne la classificació. El diumenge la jornada arrencarà a les 9 del matí amb un esmorzar popular a la plaça de la República i l'obertura d'una fira de productes artesans relacionats amb els bolets. Al llarg del matí es podrà gaudir de passejades amb poni a càrrec de l'hípica El Turó de Fonteta, així com de la projecció del vídeo Els Bolets, obra del biòleg Josep Maria Vidal. A les 10 s'inaugurarà l'exposició dels bolets, seguida d'una missa solemne i d'un vermut musical amb el grup Xivarri. Un dels plats forts de la jornada serà la presentació del llibre Els millors 25 bolets, guia per trobar-ne i cuinar-ne, que tindrà lloc a les 11 del matí a la Sala de la Concòrdia. Els autors Fina Comas, autora del blog Cuina 5, i el biòleg Josep Maria Vidal oferiran una sessió d'assignatura d'exemplars. El llibre combina coneixement micològic i propostes gastronòmiques per a bolets habituals del territori. I tal com és habitual, diversos restaurants i establiments del municipi col·laboraran oferint plats cuinats amb bolets.
També moltes gràcies, Joan Coll, també Marta Castany, doncs, per tot aquest enrepàs de l'actualitat del Baix Empordà. 3 minuts i arribem ja a 9:15 del matí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Per tant, doncs, ho anem a repassar. Ignasi Arbat, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Bé, doncs ja tornem a ser dijous, per conèixer tot el que passa.
Exacte, el cinema aquest cap de setmana i més enllà.
Sí, hi ha molta activitat aquests dies?
Sí, déu-n'hi-do, Estan arribant una quantitat d'estrenes importants. Jo no sé si la gent té temps de veure-ho tot ni d'assimilar-ho. I bé, al final és triar més o menys allò que t'interessi, però estan arribant moltes estrenes. En cinema, sobretot,
Sí? Doncs bé, sí. Els cinemes tindran feina.
Sí, això sí. Esperem-ho, Això vol dir que la gent hi va. Si no, malament.
Doncs bé, què és el que arriba aquests dies?
Doncs va, l'estrena més important que arriba aquesta setmana, això sí, s'ha de dir, amb 2 mesos de retard respecte als Estats Units i havent clausurat el Festival de Sitges, és La Larga Marxa.
Soy Rey Garrate, llamadme Rey.
Peter McBrice.
Me llamo Han Colson y me va la marcha.
Hicimos la primera larga marcha años a... para motivar a la gente de a pie.
¡Sonreíd, chicos! ¡Esa cámara os graba!
Tío, no pienses en las cosas que no puedas controlar. Céntrate en tu plan.
A veure, explica'ns això. Com és que arribem a aquest retard?
Incomprensible, no ho sé. Però va servir doncs, el retard per aprofitar la pel·lícula i portar-la a Sitges, que bé, si més no. Doncs va estar bé. El cas és que és una pel·lícula molt esperada perquè és d'una d'aquelles novel·les de Stephen King, de les primeres. De fet, és d'aquelles que va escriure en el pseudònim de Richard Bachman, perquè Stephen King produïa tant aquella època, finals dels 70, principis dels 80, que treia no sé quants llibres a l'any, i aleshores per diversificar, perquè no, li posava, es va inventar aquest altre pseudònim de Richard Bachman, que una va ser una de les pel·lícules o adaptacions, doncs és aquesta, i l'altra tindrem Perseguidor d'aquí un parell de setmanes, no? Que és una altra de les que va escriure aleshores. I això és una història que va impactar molt, sobretot amb joves que la van llegir a l'època, perquè ens situa en uns Estats Units distòpic, ve d'una guerra. La cosa també té alguns ecos que ens poden fer pensar en determinades polítiques actuals, no? Perquè els Estats Units és ara, actualment, en el moment en què transcorre aquesta pel·lícula, que no et diu en quina dècada succeeix, és molt eteri i no acaba de donar dades. Però és un règim totalitari que ha sortit d'aquesta guerra, un règim controlat, aparentment, doncs, per militars, i per motivar els joves que estan totalment desmotivats, etc., hi ha aquest concurs, que és la Gran Caminada, aquest de Long Walk, que consisteix en agafar un jove de cada estat del país i que caminin amb una carretera sense fi, passant per molts de llocs arreu del país, però sense aturar-se ni dormir, etc., a un ritme de 5 km per hora. No poden baixar d'aquest ritme. Els hi donen 3 avisos, i si el tercer avís, doncs, continues caminant per sota d'aquests 5 km per hora, en lloc d'eliminar-te, que sí que també t'eliminen, però et foten un tret al cap, els militars, que t'estan vigilant tota l'estona. I només en pot quedar un. Bàsicament, el que guanyi, doncs, serà el que li donaran un premi, que pot triar ell el què, i un premi econòmic, per altra banda.
No sé si val la pena el premi.
Clar, representa que són uns joves que ho han perdut tot o que no tenen res a la vida i que la manera de sortir-se'n és optar a ser un d'aquests 50. Que passa que, clar, el preu és la teva vida, no? És una manera per fer una crítica també del món aquest totalitari en el qual es veuen aquests personatges, i et va donant petites pinzellades de com funciona a través de les converses, perquè, clar, la pel·lícula pensa que és bàsicament ells caminant durant el que dura la pel·lícula, que són uns 100 minuts aproximadament, tenint converses, i si és veritat, doncs, que van passant coses, no? Ara maten una, maten l'altra, ara parlen d'això, et vas interessant de les converses, algun petit flashback, concretament. I, no obstant, no és una pel·lícula que pugui avorrir, no?, per ser tota la pel·lícula, doncs, una caminada, perquè a més els actors han agafat un grapat d'actors joves que podem reconèixer d'altres pel·lícules o sigui, han anat a agafar així joves talents, i per altra banda tenim a Mark Hamill, no?, el famós Luke Skywalker, que és el militar líder dolent d'aquesta pel·lícula, i la Judy Greer, que fa de la mare del protagonista.
Doncs bé, una pel·lícula que arriba als cinemes amb aquesta temàtica així crua. La pròxima recomanació que ens portes també, doncs, va d'aquest tema similar, o canvia la cosa?
Sí, de Long Walk, que acabareu tocats al final de la pel·lícula, ja us aviso, aquí amb aquesta segurament ja ho quedeu depressius només començar.
Carai,
sí,
doncs vinga.
Sí. Ara després us remuntem, que és Die My Love.
És veritat que el tràiler comença molt animat, però la cosa canvia. Què és el que hi podrem veure aquí?
La cosa és fatal. A veure, el més atractiu d'aquesta pel·lícula és la seva parella protagonista, que són Jennifer Lawrence i Robert Pattinson, no? Dos joves actors, doncs, que ja han fet una llarga carrera i que també, doncs, han endut premis i totes aquestes coses. I aquesta és una pel·li que també, a veure, la veus i està molt condicionada per a veure si Jennifer Lawrence li donem un Oscar, no? És una pel·lícula que sembla molt condicionada per això, no? I en aquest cas és la història de una parella jove, que estan superenamorats, feliços i tal, i aleshores, doncs, ells viuen a Nova York i decideixen canviar de vida, anar-se a viure al camp, etc, i tenir mainada. I aleshores, doncs, en aquesta casa aïllada on han anat a viure, i ella, doncs, quan es quedi, doncs, amb la criatura, començarà, doncs, a patir una depressió postpart que la conduirà a una psicosi que, bueno, a través d'imatges, etc., visuals, veurem com el personatge de Jennifer Lawrence entra en aquest espiral en cert punt terrorífic també, no? Tal com està rodada i filmada la pel·lícula.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, per això. Aquesta és una d'aquestes pel·lis que... Bueno, a veure, si, si voleu alegria per anar al cine, no seria el cas, eh?
I a la pròxima, i ara que ens portaràs a Hora MPS 3, això canvia?
Sí, sí, això ja ara... Ja anem
remuntem, no, ja?
Sí, remuntem, que és Hora MPS 3.
En el mundo de la magia, lo que desaparece vuelve a aparecer. ¡Qué alegría estar de vuelta!
¡Sube! ¡Necesitamos un ayudante!
De acuerdo. Desaparece en 3, 2, 1. Daniel Atlas está aquí. ¿Quién quiere ver magia? Creo que los jinetes estarían orgullosos. Atlas lo he clavado. Eso lo juzgaré yo.
Doncs vinga, Ignasi, en aquest cas, com ho remuntem, això?
Doncs, a veure, jo ja aviso ja d'entrada, eh? Molt fan d'aquesta saga, no soc.
Vaja.
Val? Perquè té dos pel·lícules anteriors. És que el Jesse Eisenberg és un actor que a mi que em costa. Vull dir, és un actor que, mira, com a secundari crec que funciona, però quan li donen papers principals és que no li veig. No, li falta una mica de ganxo i carisma. Però bé, en tot cas, sí, aquí s'ajunten alguns dels que ja havien participat a les pel·lícules anteriors, com el propi Woody Harrelson, o el Dave Franco, Morgan Freeman, etc. I recordem que és d'aquestes pel·lícules que va sorgir sobretot arran de l'èxit d'Ocean's Eleven, no? I això era una mena d'Ocean's Eleven, però amb il·lusionistes, amb màgics, no? Mentre allà doncs, era un grup de gent allò que anava a robar un casino i tal, doncs aquí també doncs, havien de cometre un robatori i feien servir els seus trucs que sabien de màgia com il·lusionistes per perpetrar el robatori. Evidentment, doncs, no es pots tenir com a dolents tota la saga, perquè si no hi hauria saga de pel·lícules, no? Com finalment hi ha acabat havent-hi. I ara estan a l'equip dels bons i fan servir les seves habilitats com a il·lusionistes, en aquest cas per una màfia, un diamant, etc, i per intentar robar aquest diamant que està en possessió d'un clan de mafiosos, no? La gràcia que té aquesta pel·lícula és, bueno, com que ha passat molts anys de l'anterior, perquè de fet diria que l'anterior, espera't, és del 2016, per tant, ja han passat 9 anys, i vull dir que Déu-n'hi-do, la primera és del 2013, doncs el que passa és que necessiten un equip de joves, no? que també els ajudi. Aleshores, bueno, tindrem l'equip de veterans de les pel·lícules anteriors i un equip de joves, de 3 o 4 també il·lusionistes joves, i entre els dos equips intentaran cometre aquest robatori. Bé, una pel·lícula d'entreteniment sense més, i que si us van agradar les dues anteriors, doncs jo aquesta també us la recomanaria. Ara, si les dues anteriors doncs, no us han fet gràcia, doncs, tampoc té massa sentit anar per aquesta.
Per anar a passar l'estona.
Sí, 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 és per passar l'estona, entreteniment, no arriba a les dues horetes, vull dir que va.
Val la pena haver vist les anteriors?
No, per mi no. Ja t'ho dic, a mi no m'agrada massa.
Doncs bé.
Però bueno, aquesta potser és potser millor que les altres, et diria, però vaja, és que si no t'han entusiasmat les altres, aquesta... no sé, no. I si no n'heu vist cap i voleu provar amb aquesta, endavant, eh?
Doncs bé, doncs ho provarem.
Sí, és un cas nou, vull dir que tampoc necessites saber la història exactament perquè ja te l'expliquen en aquesta.
D'acord. I què més arriba, també?
Doncs mira, aquesta també és una pel·li depressiva, eh?
Les últimes setmanes, coses així relacionades amb la por i el terror, i aquesta setmana, la depressió. Sí. Jo tinc ganes ja de les pel·lícules de Nadal, eh?
Sí, va ser, sí, encara estan no, per arribar.
Encara no, costa.
Bueno, alguna a Netflix n'arriba, però és que són molt dolentes i ja ni les comento. Va, anem per aquesta que es diu Urkin.
So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
Yes.
We've set you up at a local hostel. So, tell me about this job.
Yeah, I've got a chef role in a hotel.
Enjoy yourself. It's one of the best hotels in London, so...
Is it?
Yeah, it's on the top list in UK.
I aquesta per què és depressiva?
Home, perquè és la història d'un jove sense llar que no té on parar i que porta una mala vida i que intenten sortir-se'n però que no se n'acaba de sortir del tot. Aleshores, l'ambient on es mou ell i tota la pel·lícula són aquests ambients més marginals de Londres, etc. No? Bé, és d'aquestes pel·lícules de... anar a buscar a veure si trobes una segona oportunitat, un nou principi a la vida, però que no sempre és fàcil. Destaca la pel·lícula, bàsicament, és una pel·lícula d'aquestes independents de la BBC, etc, que és el debut en la direcció i guió de Harris Dickinson, que és un actor molt jove i que ha sorprès que hagi fet una pel·lícula, primer una pel·lícula tan madura com aquesta i primer una pel·lícula, no? Donada també doncs, la seva edat, perquè no té 29 anys el Harris Dickinson, vull dir que no li sabíem aquesta faceta i que ha sorprès perquè, a més, és una bona pel·lícula.
Bé, o sigui, és bona pel·lícula, però no animada.
Exacte, sí. Diguem-ho així.
I ara que falten 5 minuts per les 9, quina pel·lícula també arriba?
Doncs, a veure, tenim Gawa, de Paul Urquijo, que és una pel·li de bruixes.
Aquesta també va ser el Festival de Sitges.
Sí, aquesta va passar per Sitges. El director doncs, era el Dirati, que feia 3 anys que havia passat pel festival també, que és una mena de joc de trons a la basca i tal. I en aquest cas intenta explorar el món de la bruixeria i és una narració en 3 històries aparentment diferents, però són la mateixa. A mi aquesta m'ha avorrit una miqueta, la veritat. No, Irati crec que és bastant millor pel·lícula, però està molt ben ambientada pel pressupost que té allà a les muntanyes del País Basc, en el segle XVII, tot l'ambient aquest que fa de les bruixes, però amb la història no he acabat d'entrar i de connectar. I té una aquelarre de bruixeria en els últims 25 minuts, que és una autèntica bogeria, que potser és la part més destacable que té la pel·lícula, que se li va la olla, però la castanya se'n va 4 quilòmetres endavant. Però bé, és curiós a veure.
I també, com que ens queden pocs minuts, també ens vols portar una sèrie, no?
Sí, us vull portar una sèrie, crec que val la pena esmentar-la, que és The Paper. No sé si tenim tràiler, si no...
Sí, em sembla que sí. Si no m'he equivocat, eh?
A veure. Vas bé.
Perquè en aquest cas, doncs, de què va?
Això és... No sé si The Office la coneixes, la sèrie...
No l'he vist, aquesta.
Doncs, seria molt divertida que succeeix en una oficina i aleshores hi ha un equip de reporters que entrevista i que parlen doncs, dels intríngulis de l'oficina i és una sèrie que va ser protagonitzada per Steve Carell en el seu moment i va ser molt bona al llarg de les 7 primeres temporades, les 2 últimes no tant. I això és un spin-off d'aquella sèrie que és agafem el mateix esquema de The Office, exactament el mateix, amb el mateix equip de reporters que va fer aquell documental, ara dintre de la redacció d'un diari. Un diari, a veure, un diari una mica cutre, perquè és un diari que està doncs, allà en un poble del mig oest dels Estats Units, una mica com Dunder Mifflin, que era l'empresa de paper de la sèrie The Office, i és anar fent entrevistes, situacions quotidianes que passen entre ells, i algun personatge de The Office el veurem aquí, concretament el que era el cap de personal de l'empresa que el recuperen, no? Doncs que ara està treballant en una altra empresa que és aquesta, no? I bé, en aquest cas no tenim a Steve Carell com a protagonista, òbviament, perquè és un repartiment pràcticament nou, excepte aquest actor que he comentat, sinó que tenim a Domhnall Gleeson com a protagonista principal. Són 10 capítols i la teniu a Sky Showtime a partir de demà.
O sigui que la gràcia és que això, que sigui un diari que no acabi de funcionar del tot, eh?
Ah, exacte, que hi hagi situacions de vergonya, etc. I és una sèrie spin-off d'una sèrie molt bona que és The Office i aquesta crec que ha aconseguit captar l'essència de l'original. Per tant, bona sèrie.
O sigui que no acabem amb una recomanació depressiva, eh?
No, i a més riureu, eh? Està Greg Daniels, que és el creador de l'original de The Office, vull dir que si us agrada The Office, ja trigueu a posar-vos de paper.
Doncs bé, Ignasi Arbat, moltes gràcies, bona setmana i dijous tornem a parlar. Que vagi molt bé.
Una forta abraçada, adeu.
Un minut és el que falta pràcticament per arribar a les 9 del matí, moment per tancar el supermatí d'aquest dijous. I encara doncs tenim temps per aquests darrers instants per fer un cop d'ull al temps i una actualització amb l'Isaac Vilà. A veure, Isaac, què és el que tindrem avui?
Dijous encara amb temperatures suaus, però com a novetat, aquests núvols baixos, aquest que poden deixar el dia una mica gris. Sense, no esperem gaire precipitació, potser algun plogim en zones de muntanya, poca cosa, podrien anar acompanyats de fang, i en definitiva encara mantindrem aquesta temperatura molt i molt i molt suau per l'època. La novetat també serà aquest mar de fons que al final del dia, mar de fons de xaloc, que s'anirà remenant.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac, també doncs, per aquesta actualització informativa pel que fa al temps. Nosaltres doncs acabem el supermatí aquí, ara que falten doncs aquests darrers segons, fins al punt de les 9. Demà hi tornem a partir de les 8 amb tota l'actualització del que passa aquí al Baix Empordà. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon dia. A reveure.